Són les 8, bon dia a tothom.
Bon dia, deixar el mig tapat. Temps més insegur entre la propera nit i la matinada de dissabte quan pot ploure localment de forma intensa.
Com esteu? Benvinguts. Són les 8 del matí d'avui, que és divendres 7 d'octubre del 2022, divendres amb el cel mig ennuvolat, estones de cel cobert, i cap a la nit és probable que cap al final del dia o la nit pugui ploure en algun punt. Ara mateix tenim 15 graus a Palafrugell, 13,8 a Torroella, 14,8 a Castell d'Aro, tenim 14 graus a la Bisbal d'Empordà, les temperatures a aquesta hora arreu del Baix Empordà. Avui us explicarem el supermatí, que demà arrenquen els concerts del Festival de Jazz Costa Brava. Connectarem amb el Teatre Municipal de Palafrugell, amb en Gerard Pruies, tècnic de cultura, cap de l'àrea de cultura, perquè ens expliqui doncs els detalls de la programació d'aquest any. També parlarem de l'inici de les obres de la reforma de la plaça del monestir de Sant Feliu de Guíxols, que una producció rodada d'Empordà es converteix en la primera en Europa d'Europa en finançar-se NFT, i també que l'Ajuntament de Palafrugell ha obert una consulta pública sobre la creació del reglament del Consell d'Adolescents. Repassarem alguns detalls de la programació cultural d'aquest cap de setmana, perquè a banda del Festival de Jazz també se celebren les Jornades Europees de Patrimoni a tot Catalunya, i també farem la prèvia esportiva del cap de setmana amb els partits dels equips de casa nostra. Són les 8 i 2 minuts. Un informatiu que fem les redaccions d'informatius de Ràdio Palafrugell, de Ràdio Capital, i que també ens podeu escoltar per Ràdio Bisbal. Saludem tothom qui farà aquest informatiu avui, amb la Maria Alsina. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
L'Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
La Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
I en Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Euroregió impulsa la creació d'un observatori de la contaminació pels plàstics al sud de la Mediterrània.
Es va decidir a la Jornada Internacional Salvem la Mediterrània el dijous 29 de setembre a Montpellier. L'ha impulsat l'Euroregió Pirineus Mediterrània i ha comptat amb la coordinació del Consell Econòmic, Social i Mediambiental de la regió d'Occitània, el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
Les obres de reforma de la plaça del Monestir i l'Avinguda Juli Garrera de Sant Feliu de Guíxols estaran llestes l'estiu vinent.
Per entendre els objectius d'aquestes obres, que canvien part del paisatge del municipi, ens va visitar el supermatí l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes.
I de seguida escoltarem el que ens va dir. Una producció rodada a l'Empordà es converteix en la primera d'Europa en finançar-se amb NFTs.
La producció catalana de Calladita és la primera pel·lícula europea que es finança amb NFT, non-fungible tokens. El director Miguel Faust assegura que es tracta d'un mètode similar a les campanyes de micromecenatge que es fan habitualment, però la novetat és que es dona un actiu digital a la blockchain digital als inversors que potser en un futur es revaloritza.
Dues notícies que fan referència a la salut dels joves, o a la realitat dels joves a Palafrugell. Per una banda, que s'ha obert a consulta pública la creació del reglament del Consell d'Adolescents de Palafrugell, i així es pretén donar veu a una part important dels adolescents del municipi que cursen primer i segon d'ESO.
Des de la institució local es valora la creació d'un nou canal de participació mitjançant la creació d'un consell de caràcter consultiu. D'aquesta manera es pretén crear un espai d'aprenentatge, creixement i diàleg permanent i obert amb els i les adolescents que estudien a Palafrugell.
I, de fet, la sexualitat i el benestar social són els temes que més preocupen l'alumnat de secundària.
Les dades provenen del programa Salut i Escola, que va rebre més de 10.000 consultes d'estudiants d'ESO i de batxillerat relacionades amb la salut durant el curs escolar 2021-2022. Mitjançant les consultes, es detecten senyals d'alarma, es fa escolta activa i s'orienta i deriva, en cas necessari, cap a l'atenció dels possibles problemes de salut dins del sistema sanitari.
Pràcticament les 8 i 5 minuts. Últims retocs al pump track de Begur abans de la seva inauguració oficial el 30 d'octubre.
L'Ajuntament ha adequat la zona verda amb una zona de pícnic, ha disposat un tancament per a estacionament de vehicles i s'ha embellit i connectat el dipòsit d'aigua.
I Palafrugell ha engegat una campanya informativa sobre la gestió dels residus destinada a apartaments turístics i a les segones residències.
L'objectiu principal és que els visitants i turistes que venen als nuclis de platja de Palafrugell, com poden ser Calella, Llafranco o Tamariu, també ajudin a lluitar contra l'emergència climàtica i a tenir una idea col·lectiva d'un turisme responsable i sostenible.
I aquest cap de setmana a l'agenda doncs, tenim diverses coses. Ja us hem dit que de seguida parlarem del Festival de Jazz Costa Brava de Palafrugell, però també tenim les jornades Sustainable Mobility for a Safe and a Smart Town, que se celebraran aquests dies a Calonge i Sant Antoni.
El regidor de promoció econòmica de Calonge i Sant Antoni, Arturo Prades, ens va visitar el supermatí de dimecres passat per presentar-nos aquestes jornades.
I també cap de setmana de molta activitat cultural i patrimonial gràcies a les Jornades Europees del Patrimoni.
Aquest 7, 8 i 9 d'octubre se celebren les Jornades Europees de Patrimoni a tot Catalunya. En motiu d'aquestes jornades, del Baix Empordà s'han organitzat tot d'activitats i visites guiades a museus, pobles i camins de ronda, entre moltes altres.
Les 8 i 6 anem amb la prèvia esportiva del cap de setmana. Comencem parlant dels equips de futbol de la comarca. El Palamós vol començar a sumar punts, Sergi.
Els blau i grocs, després de perdre a casa en la primera jornada, visiten el camp de l'Escala amb el clar objectiu de sumar punts. Els escalencs, que en el primer partit de Lliga van aconseguir la victòria al camp del Manlleu, suposaran un rival complicat.
El Calonge visita el camp de l'Unió Girona.
Els calongins, que actualment tenen 4 punts en 3 jornades disputades, es desplacen fins al camp de l'Unió Girona en la quarta jornada del subgrup UB de Segona Catalana.
Ara en bàsquet, perquè el Bisbal Bàsquet vol continuar amb la bona dinàmica a la pista de l'Almusara.
L'equip aragonès, que en la primera jornada va perdre contra el Girona B, rebrà aquest cap de setmana un Bisbal Bàsquet amb la moral alta després dels últims resultats.
Parlem també dels equips de tot Girona, començant pel fet de pel Girona de futbol, perquè tenim una sortida complicada de l'equip aquest cap de setmana al camp de l'Atlètic de Madrid.
Els gironins tenen aquest cap de setmana un difícil desplaçament al Metropolitano, però intentaran treure'n alguna cosa positiva. Amb només 7 punts en 7 jornades, el Girona ha d'incidir en la correcció de les errades defensives.
Passem ara al bàsquet gironí, perquè el bàsquet Girona vol retrobar-se amb el triomf a la pista de l'Obradoiro.
L'equip d'Ito, que no ha aconseguit encara plasmar el bon joc en forma de triomf, espera treure alguna cosa positiva de la seva visita a la pista del conjunt gallec.
I l'Uni Girona, en aquest cas, que juga aquest cap de setmana la fase final de la Supercopa.
Després d'un bon debut a la Lliga, guanyant el València Fontejau i amb molt bones sensacions, les gironines tenen una important cita a Vitòria aquest cap de setmana.
Gràcies, Sergi. I ara la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Bon dia.
A les portes del cap de setmana, quin temps ens espera?
Doncs darrers dies de la setmana amb una mica més de moviment meteorològic. Aquest divendres amb cel mig ennuvolat i també estones de cel força cobert. A la tarda amb lleuger vent de component est, aportació d'aire més humit i amb més probabilitat que pel final del dia i nit pot ploure al Baix Empordà. Ho farà de forma irregular i en general acumulant poca pluja, però entre la propera nit i la matinada dissabte localment es pot produir algun xàfec més intens, motiu pel qual el Servei Meteorològic de Catalunya manté un avís de perill per intensitat de pluja a les comarques del litoral català. La temperatura avui es mourà entre els 13 graus de mínima i els 23 de màxima. Demà dissabte, poca amplitud tèrmica, ja que la propera nit i matinada el cel cobert impedirà que la temperatura baixi dels 15 graus i a la màxima li costarà superar els 21 graus. Dissabte el vent serà més agregalat, de força entre feble i moderada, i el cel estarà més tapat amb algun ruixat residual que es pot produir fins a mig matí, migdia, amb tendència a obertura de més clarianes i sol a la tarda. Diumenge amb cel variable, però en general el sol guanyarà més protagonisme.
Gràcies, Albert. Repassem què està passant més enllà del Baix Empordà. Avui últim dia de la consulta de Junts per decidir el futur del govern, que se sabrà a la tarda. El 53,6% dels afiliats ja han participat, segurament més perquè són xifres d'ahir a la tarda. Una consulta interna que ha de decidir si continuen el govern de la Generalitat. Les urnes virtuals tanquen aquesta tarda a les 5 de la tarda. Llavors es reunirà just després l'executiva del partit i al vespre ens donaran els resultats i veurem què passa amb el govern de la Generalitat. Ja tenim la xifra, els pressupostos generals de l'Estat invertiran 2.308 milions d'euros a Catalunya, un 17,2% de la inversió estatal, una inversió gairebé calcada a la de l'any anterior, uns 60 milions d'euros extres per l'exercici del 2023. En proporció és un volum d'inversió encara per sota del pes real de l'economia catalana en el conjunt del PIB espanyol, que és del 19%. Una inversió, en qualsevol cas, sobre el paper, perquè després s'ha d'executar sobre el terreny i no sempre s'acaba complint. Catalunya és el segon territori de l'Estat que té més diners assignats, just després d'Andalusia. Ha arrencat el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb diversos elements destacats, més de 200 pel·lícules, més de 350 convidats, 7 sales de projecció, 26 catifes vermelles. Ahir amb l'Ignasi Arbat repassàvem quins són els elements més destacats. Avui tindrem aquí a Sitges el protagonista del Juego del Calamar, Lee Jung-jae, que estrena una pel·lícula. De fet, la dirigeix ell, és la primera vegada que dirigeix una pel·lícula. Es diu Hunt, és un thriller d'espies coreans amb molta acció i tirotejos, i va participar a la secció Òrbita del festival, que està oberta a altres gèneres cinematogràfics. I la Fiscalia Espanyola obre una investigació cap als càntics masclistes i denigrants en un col·legi major de Madrid. La Fiscalia obrirà diligències per investigar si els fets són constitutius d'un delicte d'odi. 3 minuts i arribarem a un quart de 9 del matí. Ara el comentari del dia, que ens l'envia avui l'Andreu Paneque.
El passat dimarts assistia a un acte de la presentació del llibre Un manual de la desobediència civil. En ell, els germans Marc i Paul Engler explicaven la força del moviment no violent i la desobediència civil. El més rellevant d'aquella xerrada, però, no va ser tot l'èmfasi que els autors varen posar per intentar persuadir l'audiència perquè apostessin per a la no violència com a eina vàlida per a fer front a les emergències socials i polítiques d'aquest segle XXI. Sinó que el que em va impactar més va ser el moment en què van donar una resposta simple a una pregunta de la sala. Una pregunta, per cert, en la que, si em deixeu fer l'apunt, una vegada més les masculinitats mal portades de l'audiència van donar pas a uns 3 minuts d'intervenció. Així doncs, els autors van insistir en una idea simple però potent. El canvi no prové de les institucions. El sistema funciona, i funciona molt bé. El canvi prové sempre d'una revolta social. Prové sempre d'una mobilització en el que els pilars del sistema, diem-ne institucions, agents econòmics i elits, no poden limitar la seva resposta. De fet, els autors determinen que els canvis sempre provenen de demandes que la pròpia institució o els mateixos partits no tenen, ni tan sols s'imaginen. Només nosaltres, amb la nostra força, podrem fer canviar el marc mental. Els autors posaven l'exemple dels grans avenços de la nostra història: el dret de vot a la dona, la jornada de 8 hores, l'abolició de l'esclavisme, entre d'altres. Aquestes idees no van sorgir perquè el dirigent de torn canviés el seu paradigma. Prové del canvi originat en el si de la societat. Nosaltres canviem les coses. Deixem de banda el marc institucional. El canvi comença amb la societat. No esperem que els dirigents ens facin la feina. El sistema va al seu favor. Nosaltres, les que no el tenim, som els que hem de moure'ns.
Gràcies, moltes gràcies, Andreu Paneque, el politòleg de la Bisbal, Andreu Paneque. I avui a la cançó del dia, avui tenim cançó del dia, quan falten 2 minuts per un quart de 9 del matí, avui una novetat que s'acaba de publicar. És el nou disc de Rigoberta Bandini, es diu L'Emperadriz, després d'una carrera musical que va començar el 2020, ha anat traient singles i ara es reuneix tot en aquest seu primer disc de Rigoberta Bandini, que té diverses novetats, cançons que no havíem escoltat encara, com per exemple Julio Iglesias, Que Cristo Baje, també mescles inèdites, i una cançó dedicada al seu fill Nico, també, que es diu Canciones de Amor a Ti. Però avui al Supermatí escoltarem la cançó que dona nom al disc i que el tanca, precisament. Estem parlant de L'Emperatriz.
Dicen que me apunta un coro. Thank you. somos más aquí, pues tú los envías. Eres nuestra emperatriz.
Rigoberta Bandini amb l'Emperatriz és la novetat musical d'aquest cap de setmana. Ara al supermatí no deixem de parlar de música perquè ens hem desplaçat fins al Teatre Municipal de Palafrugell per parlar amb en Gerard Pruies, el cap d'àrea de cultura, per conèixer els detalls de la programació del Festival de Jazz Costa Brava, que ja ha arrencat i que els concerts arriben demà. Ha tornat un any més al Festival de Jazz Costa Brava, la 28a edició. Ja hi ha hagut actes durant aquesta setmana i aquest cap de setmana comencen els concerts a Plaça Nova, al Patí de Can Genís i al Teatre Municipal de Palafrugell. En parlem amb el cap d'àrea de Cultura de l'Ajuntament, en Gerard Pruies. Bon dia.
Bon dia, Dani.
Bon dia.
Explica'ns una mica l'esperit del festival, ja en la 28a edició, com arriba aquest any al festival?
Bé, aquest any, a diferència dels dos anteriors, per fi podem fer un festival amb les condicions que ho fèiem just abans de la pandèmia. Com sempre, mirem d'equilibrar el que és el jazz més pròpiament de català, un jazz més pròpiament català, un jazz més emergent, amb gent molt jove, amb alguna estrella que ens ve de fora. En aquest cas tenim en Stephen Morrison, cantant de soul i rhythm and blues, afincat a Holanda, molt conegut, i que és l'estrella internacional que portem. Cada any mirem de portar algun internacional.
Els concerts comencen demà dissabte i un any més es combina allò de teatre i Plaça Nova, no?
Sí, nosaltres a dintre el teatre fem els de pagament, òbviament són aquells que tenen una despesa més alta i que per d'alguna manera hem de fer pagar, perquè la cultura també s'ha de fer pagar, però d'altra banda també fem molts concerts a l'exterior, en aquest cas a Plaça Nova i a Can Genís, com sempre, organitzats per l'àrea de joventut i nosaltres a Can Genís, però sempre ens agrada molt veure la plaça plena, veure com el jazz té un públic que també té un públic molt jove i que portar el jazz al carrer, que és la nostra feina també.
Avui divendres comença el festival aquí al teatre amb la projecció de Acordes y Desacuerdos, pel·lícula de Woody Allen, no? A 8:15 i a 10:15 del vespre, però demà sí que comencen els concerts. Què tenim demà?
El dissabte tenim al migdia, com sempre, la col·laboració de l'Escola de Música, que ens col·labora sempre. Des de que vam retornar al Festival de Jazz a Palafrugell, i després el que et deia, l'Stephen Morrison, que seria el nostre cap de cartell. S'ha de dir que la pel·lícula que fan anterior és sobre també un músic de jazz, que és en Django Reinhardt, que va ser un gitano parisí, que va ser un dels que va portar el que en diuen els jazz manouche més enllà de les fronteres del propi París.
Mm-hmm. Pel·lícula amb Sean Penn, amb Uma Thurman, no?
Sí.
I després, com dèiem, demà Stephen Morrison, ens has parlat de qui és, però sí que presenta disc, no? Com estan en les... les entrades encara, entenc que encara n'hi ha disponibles, és a les 8 del vespre demà. Entrades es poden comprar per internet, també aquí al teatre?
Sí, les entrades es poden comprar totes per internet i si no, al propi teatre. Tenim també un preu especial per qui vulgui veure els tres concerts de pagament i bé, per nosaltres és un plaer poder presentar aquest disc aquí i sí que s'hi mostra bastant interès i a veure si acabem d'omplir el teatre.
Molt bé. Deies, més concerts de pagament, anem a diumenge, que hi ha concerts a Plaça Nova, a Can Genís i al teatre, no?
Sí, diumenge tenim Funk Station a Plaça Nova, que és un espectacle, pues, el seu propi nom ho diu, de funk. Ens agrada molt sempre a Plaça Nova portar una música molt rítmica, una música més popular, perquè al final és molt maco veure com la gent acaba ballant i tot. Després ens anem a Can Genís a les 6 de la tarda amb el Home Quartet. Hem de pensar que a Can Genís sempre portem un jazz del més modern que hi ha, del més actual, feta per gent molt i molt jove. I després ens anem a les Ones i Arenes que tenim l'Àngela Cervantes i en Pepe Rivero Trio, que és un espectacle que està funcionant molt arreu d'Espanya i que també ens agrada molt portar músics, diem, catalans o peninsulars.
Mm-hmm. Llavors ja saltem a dimarts, que entenc que tinc un altre concert dels de pagament, no?
Sí, no és estrictament un concert, sinó que és més aviat una obra de teatre, vale? És del Cascai Teatre amb en Marcel Tomàs i el Girona Jazz Project. El seu nom ja ens ho diu tot, els colors de Duke Ellington. I bé, és un espectacle teatral que va tenir molt i molt d'èxit a Girona i que ha girat molt. I també ens agrada portar el jazz en d'altres formats. I en aquest cas hem apostat per un format teatral que pot agradar a tots aquells aficionats al jazz, però també als aficionats al teatre. A més, la música d'en Duke Ellington sempre és garantia d'èxit.
Llavors, ja dimecres, dia festiu, l'últim concert seria a Plaça Nova.
Sempre acabem el festiu, o sigui, en aquest cas cau en dimecres, però sempre acabem el dia 12 a Plaça Nova, també amb un altre grup, en aquest cas en Coloma, i el Musical Troupe, amb una música també molt enèrgica, una música que al final el que fem a Plaça Nova sempre intentem que la gent acabi ballant i si el temps ens respecta, que esperem que sí, doncs és un plaer veure la plaça plena sempre.
Aquests últims dies també hem tingut l'Off Festival en establiments d'aquí de Palafrugell. Com ha anat?
Bé, la festival és una cosa que ja està com molt consolidada. Portem també, doncs, des de que la vam tornar a recuperar, i és una cosa que s'organitza des de l'Institut de Promoció Econòmica, però bé, sempre funciona. La combinació aquesta de gastronomia i música sempre és garantia.
Quin paper ocupa ara mateix el Festival de Jazz Costa Brava dins del panorama de festivals dels que es fan ara, que són menys que els que es fan a l'estiu, i també en el món del jazz a Catalunya?
Bé, el nostre festival és un festival que està consolidat. D'aquí el 23 farem 29, doncs el 24 farem la 30a edició. És un festival que va començar a Cap Roig, va ser el precedent del Festival de Cap Roig tal i com el coneixem ara, dirigit per en Ricard Gili, que és sempre un bon amic nostre del festival, i bé, jo crec que està absolutament consolidat, i el fet que m'ho demostra és que molt i molt del públic que tenim ve cada any, i a més ve de fora, amb la qual cosa penso que el festival conegut ho deu ser. No sé, no voldria establir un rànquing, però sí que aquest fet de que tinguem uns clients fixos, assidus al festival, i que a més repeteixen cada any, doncs ens dona la certesa o ens dona la pista de que el festival està consolidat.
Com va ser que el festival va passar de ser, bueno, el festival que es feia a Cap Roig, a organitzar-se aquí al centre del poble per part de l'Ajuntament? Com va ser aquest procés?
Bé, el festival, ja et dic, parlo de memòria, no sé si devia començar l'any 90, a Cap Roig, dirigit per en Ricard Gili, el director de la Locomotora Negra, i auspiciat per Caixa de Girona, en els jardins de Cap Roig. Després era un festival estrictament del que era jazz, val? Després va haver-hi un canvi i es va decidir de fer festival de música, en el qual el jazz va quedar d'una forma més residual, feient un concert dintre de tot el que era el festival, fins que d'alguna manera el jazz va desaparèixer, van canviar el nom, en comptes de dir-se Festival de Jazz Costa Brava com es deia i com es diu, ara va passar a ser Festival de Cap Roig. Després d'un temps vam decidir recuperar-ho. El nom és propietat de l'Ajuntament, el Festival de Jazz Costa Brava és propietat nostra, i vam decidir recuperar-ho canviant l'ubicació i canviant la temporalitat. O sigui, vam decidir fer-ho a l'entorn del pont aquest del 12 d'octubre perquè ens semblava que era una bona manera d'acabar la temporada, o sigui, i de desestacionalitzar, d'allargar una mica la temporada turística, i vam decidir fer-ho a Palafrugell, mentre abans es feia a Calella. Nosaltres sempre diem d'alguna manera, i encara ens agradaria allargar més per dalt i allargar més per baix, no? Perquè les amaneres són l'inici i el Festival de Jazz doncs, és el final de la temporada turística, més estrictament turística.
I pel que fa a la implicació, ara ens deies, no?, que ve molta gent de fora, no?, però la implicació de la gent del poble, és un poble que, és un festival que també ha aconseguit arrelar dins l'imaginari de coses que passen a Palafrugell per la gent de Palafrugell?
Sí, jo crec que sí. La gent de Palafrugell participa en els concerts de pagament que li interessen, això també s'ha de dir quan tenim algun cap de cartell interessant, però la participació al carrer sempre hi ha estat i sempre és a tope, sempre. Mira, t'explicaré una anècdota. Un company meu de col·le, de quan érem petits, en una escola de Palamós, molt trobuca d'any, el Festival de Jazz. I és l'únic moment de l'any que ens veiem, hola, què tal, bé, i tu, bé. I poder no ens veiem des de que vam tornar a fer el Festival de Jazz. I se me diu, és que vinc sempre, perquè sé que em trobaré alguna cosa que paga la pena de veure, sé que m'asseuré en una terrassa, sé que hi estaré bé i sé que al final acabaré ballant. I ve amb els fills, que ja tenen certa edat, però... Bueno, ve tota la família. I això jo penso que també ho hem lograt, portar un públic familiar en el jazz, que el jazz té fama de, una fama que no mereix, de música complicada o intel·lectual o música per músics, que es diu a vegades, però jo penso que és una música que quan agafa el vessant rítmic pot tenir molt interès per tothom.
Molt bé, doncs Gerard Poyes, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs l'entrevista amb Gerard Pruies, el cap de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, per parlar d'aquest festival de jazz que ja està en marxa a Palafrugell. De seguida repassarem altres elements que tenim aquest cap de setmana a nivell cultural, perquè també hi ha, per cert, el Festival de Cinema de Begur, en parlàvem ahir mateix. Però també hem d'explicar altres notícies abans d'això. Per exemple, que l'Euroregió impulsa la creació d'un observatori de la contaminació dels plàstics al sud de la Mediterrània. Es va decidir a la jornada internacional Salvem la Mediterrània el dijous 29 de setembre a Montpeller. Maria Alzina.
El principal acord d'aquesta trobada transfronterera ha estat el de la creació d'un observatori comú per fer front a la contaminació marina pels plàstics, a més de la futura organització d'un fòrum internacional del Mediterrani que inclogui tota la Unió Europea. A més de les entitats balears, catalanes i de la regió d'Occitània, en formaran part d'aquest observatori els governs del País Valencià, Còrsega, Múrcia i Andalusia. A l'acte hi participà Carol Degà, presidenta de la regió d'Occitània i alhora presidenta de l'Euroregió, Gerard Vives, director general de la representació del govern de Catalunya a l'exterior i de la Unió Europea, i Miquel Mir, conseller del Medi Ambient del Territori de les Illes Balears. L'Euroregió Pirineus Mediterrània és una organització de cooperació política entre el govern de la Generalitat de Catalunya, el govern de les Illes Balears i la regió d'Occitània, que vol crear al nord-oest de la Mediterrània un pol de desenvolupament sostenible basat en la integració social, mediambiental, cultural i econòmica d'aquest territori europeu.
Fa pocs dies que han començat les obres de reforma de la plaça del monestir i l'avinguda Juli Garreta de Sant Feliu de Guix. Ara sí que hem tingut un problema amb el micròfon. Dèiem, fa pocs dies que han començat les obres de reforma de la plaça del monestir a l'avinguda Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols. Per entendre els objectius d'aquestes obres, que canvien part del paisatge del municipi, ens va visitar el supermatí l'alcalde de Sant Feliu, Carles Motes. Maria.
La primera reforma, la de la plaça del monestir, pretén diverses accions per convertir-la en la futura entrada del Museu Thyssen. L'alcalde explica que actualment aquesta plaça només és un punt de pas.
Aquesta plaça s'ha convertit al llarg del temps, és una plaça que no ha tingut inversió des de la postguerra, des dels anys 40. Llavors, nosaltres creiem que era important doncs, que aquesta plaça tingués una inversió important per posar-la al dia i perquè aquest punt esdevingui un punt de trobada i un punt per poder-s'hi estar, que en aquest moment és gairebé un punt de pas.
A més, quan es parla de reformes en espais a l'aire lliure públics, molts cops les zones amb arbres es veuen reduïdes o tendeixen a zero. Però l'alcalde del municipi ha explicat que en aquesta obra a la plaça del monestir volen mantenir i ampliar les zones d'ombra per evitar que en les temporades caloroses com la d'aquest estiu no hi hagi cap ombra.
Tota aquesta supressió d'aparcaments a la zona de la plaça del Monestir, relata Carles Motes, s'ha solucionat amb la creació del nou aparcament de 200 places sostenible, modulable i reciclable a la zona de la Corxera. L'alcalde explica que els aparcaments es col·loquen al principi del municipi per crear un model de ciutat més agradable.
Però també s'estan duent a terme les obres a la zona de l'avinguda de Juli Garreta.
Sí, van ser els mateixos veïns que van decidir eliminar els aparcaments i fer les voreres amples per arribar al passeig. A més, es reduirà la velocitat de circulació de vehicles a la zona. La intenció és generar un espai més agradable i transitable pels vianants. Les afectacions durant les obres tant a la plaça del Monestir com a l'avinguda Juli Garreta seran diverses. S'intentarà que el trànsit a la zona no quedi afectat, però per l'orografia del municipi hi haurà dies en què la circulació es veurà afectada. Carles Motes afirma que inevitablement s'estan trobant amb falta de materials i que els costos d'aquest material s'estan encarint.
I això és un problema que tenim tots els consistoris, perquè un projecte que de sortida pot estar, ara m'invento, però si pot estar a 100, d'una valoració de 100, quan arriba a la licitació els mateixos tècnics et diuen que s'ha de fer una actualització de preus perquè els preus han quedat obsolets i has d'incrementar les partides d'aquests projectes, perquè si no ho fas, pot sortir a concurs i te pot quedar desert.
Les obres de la plaça del Monestir s'allargaran uns 7 mesos i les de l'avinguda Juli Garreta 5 mesos i mig. L'alcalde reconeix que l'obra pot ser que s'allargui pels treballs arqueològics i per la quantitat de dies que els obrers puguin treballar, però es preveu que ambdues obres finalitzin durant el mes d'abril.
La producció catalana Calladita, que s'està rodant a la Costa Brava, és la primera pel·lícula europea que es finança amb NFT. Gerard Escaig.
El director Miguel Faus assegura que es tracta d'un mètode similar a les campanyes de micromecenatge que es fan habitualment, però la novetat és que es dona un actiu digital a la blockchain als inversors que potser en un futur es revaloritza.
Fins ara s'havien fet produccions audiovisuals amb campanyes de crowdfunding a través de diverses plataformes, però ara el director Miguel Faus ha decidit tirar endavant el seu projecte de llargmetratge amb un procés és diferent al dels NFT. Què és això de l'NFT, Gerard?
Es tracta d'un tipus d'actius digitals que a poc s'estenen al món artístic. Per fer realitat aquesta producció, els inversors han donat criptomonedes a la producció i l'equip les ha transformat en diners físics per pagar a tots els proveïdors. A canvi, els inversors reben NFT, un actiu digital que representa una petita part del projecte i, possiblement, en un futur es revaloritza. Faus ha destacat que el 99% dels inversors són col·leccionistes d'NFT i estaven interessats en poder participar en aquest primer projecte audiovisual europeu.
Aquesta pel·lícula, com dèiem, rodada a l'Empordà, una pel·lícula entre el realisme i la sàtira, a la vegada també mostra una història de superació i empoderament per part d'una dona davant de les condicions laborals abusives.
Després de 5 setmanes tancats en una casa situada a l'Empordà, avui acaba el rodatge i aquest serà l'escenari de la pel·lícula, que explicarà la història d'Anna, una dona acabada d'arribar de Colòmbia que comença a treballar en una luxosa mansió de la Costa Brava. La contracta una família benestant de galeristes que viuen a Barcelona, però a l'estiu es trasllada a la seva segona residència. Anna entrarà a treballar sense contracte i de sol a sol amb la falsa promesa que a finals d'estiu aconseguirà un contracte amb condicions dignes si es comporta de forma discreta. Amb el pas dels dies coneix a la Gisela, la treballadora domèstica de la casa veïna, i descobreix com gaudir de l'estiu dins de les possibilitats que té. Finalment, la família decideix acomiadar-la, però Anna troba la manera de venjar-se. 12 paraules que obren una cartera de criptomonedes. Es preveu que Calladita vegi la llum entre la primavera i la tardor.
Moltes gràcies, Gerard Escaig. Més notícies que ens porten ara cap a Palafrugell. Perquè s'ha obert una consulta pública per la creació del reglament del Consell d'Adolescents de Palafrugell. Així es pretén donar veu a una part important dels i les adolescents del municipi que cursen primer i segon d'ESO.
Des de la institució local es valora la creació d'un nou canal de participació mitjançant la creació d'un consell de caràcter consultiu. D'aquesta manera es pretén crear un espai d'aprenentatge, creixement i diàleg permanent i obert amb els i les adolescents que estudien a Palafrugell. Ho detalla Núria Upí, cap de l'àrea d'educació.
I al crear-lo hem hagut d'elaborar un reglament. I per què creem el Consell? Doncs creem el Consell d'Adolescents perquè tenim un Consell d'Infants que funciona molt i molt bé, que fa ja molts anys que els nens i nenes hi assisteixen i fan propostes en l'Ajuntament i per al municipi i que ens demanen de poder continuar. Llavors els hem escoltat i aquest any serà el primer any que existirà el Consell d'Adolescents de Palafrugell.
Amb la consulta pública es poden proposar millores i correccions al redactat del reglament. El procés participatiu consisteix en preguntes, suggeriments i alguns espais d'aportacions lliures per poder-hi fer els comentaris. S'hi pot participar fins al 12 d'octubre a través de la web de l'Ajuntament.
Portar-hi un reglament, que és el que hem escrit nosaltres des de l'àrea d'educació, i el posem al servei de la ciutadania perquè si té alguna idea millor que nosaltres se'ns hagi escapat o veuen algun error que nosaltres també no l'hagin vist o alguna millora que hi puguin aportar, doncs sempre serà molt i molt benvinguda, ara i sempre.
Un cop aprovat el procés, es portarà la decisió al ple municipal del mes d'octubre. Si no hi ha cap incidència, ja es podrà aprovar i es posarà en marxa aviat.
L'enquesta ja s'haurà acabat, llavors es porta a informació de les comissions informatives prèvies al plenari i si tot està correcte i no s'ha de fer cap modificació, s'aprovaria en el plenari ja d'aquest mes.
Núria Upí es mostra molt optimista amb aquest projecte, ja que considera que els i les adolescents podran aportar punts de vista interessants. També recorda que existeixen altres consells, com el d'infants o el de joves, que disposen d'un pressupost per dur a terme les seves iniciatives.
I és que la sexualitat i el benestar social, de fet, són els temes que més preocupen a l'alumnat de secundària, Ferran.
El programa Salut i Escola, impulsat pels departaments de Salut i Educació, va rebre més de 10.000 consultes d'estudiants d'educació secundària obligatòria i de batxillerat relacionades amb la salut durant el curs escolar 2021-2022. A la Regió Sanitària de Girona es van superar les 1.700. És un programa adreçat a alumnes de tercer i quart d'ESO, però també s'atenen la resta de consultes. Aquestes es canalitzen a través de l'espai Consulta Oberta, un servei que l'atenció primària ofereix dins dels centres. Per a dur-ho a terme, infermers i infermeres es desplacen als centres per assessorar l'alumnat de forma personal i confidencial. Les qüestions més freqüents van ser les relacionades amb la sexualitat, l'afectivitat i el benestar emocional i la salut mental. Especialment, els estudiants van preguntar sobre l'anticoncepció, l'ús del preservatiu, les infeccions de transmissió sexual, l'anticoncepció d'urgència, la sospita d'embaràs i qüestions relacionades amb l'afectivitat. Ho destaca Imma Martí, psicòloga i referent del benestar emocional i salut comunitària del CAP de Palafrugell.
Demandes que més hi ha fan referència al benestar emocional i són un 30% de la totalitat d'aquest DIC. Per tant, això ens dona moltes pistes del que passa entre els joves, no? I què els preocupa.
Mitjançant les consultes es detecten senyals d'alarma, es fa escolta activa i s'orienta i deriva, en cas necessari, cap a l'atenció dels possibles problemes de salut dins del sistema sanitari.
Per tant, en el que a nosaltres ens afecta en quant al psicòleg referent de benestar emocional, què ens està dient això? Pues ens està dient que els joves, la simptomatologia que poden tenir, que els pot fer sentir malament, pues, es decanta cap a consultes que puguin tenir referent a ansietats, aïllaments i especialment amb problemes d'autoestima.
La psicòloga Imma Martí destaca la importància de treballar i gestionar les emocions. Afirma que sovint no estem habituats a afrontar-les en alguns contextos vitals. Per aquest motiu, opina que estaria bé oferir el servei de salut i escola a etapes escolars prèvies.
No estem habituats a treballar les emocions. I llavors, en què ens trobem? Amb aquests bloquejos davant de situacions que ens van passant al llarg de la vida, pels quals no estem preparats, potser. Potser sí, depèn de les habilitats interpersonals i pròpies de cadascú, però potser no. Llavors, quan abans les puguem plantejar, estem preveient tot el que pugui anar més endavant.
Continuem amb més notícies perquè Palafrugell ha engegat una campanya informativa sobre la gestió dels residus destinada als apartaments turístics i segones residències.
Es tracta d'una estratègia comunicativa que busca un turisme amb una consciència més sostenible respecte als residus. Un cop finalitzada la temporada turística, des de l'àrea de qualitat urbana, s'ha detectat que els habitatges de segona residència i els apartaments turístics, en moltes ocasions, no disposen d'informació sobre el tractament de residus o no saben on trobar-la, sigui perquè l'estada és curta o degut a que aquesta informació no els ha arribat. Per aquest motiu hi ha un desconeixement sobre on i quan s'han de treure les escombraries o com tractar els elements com els envasos, el cartró, el vidre o l'orgànica. Ara s'engega una campanya que convida els visitants a gaudir de l'estada, però que al mateix temps, d'una manera molt gràfica i entenedora, els convida a separar els residus, conèixer quins són els contenidors adequats per cadascun i, sobretot, a mantenir neta la població no abocant-los al terra. Des del consistori s'ha editat un material gràfic que posarà a disposició dels gestors d'aquests tipus d'habitatges, així com els negocis que es dediquen al lloguer de finques i a tots aquells propietaris que disposin d'habitatges turístics que caldrà recollir l'àrea de qualitat urbana. L'objectiu principal és que els visitants i turistes que venen als nuclis de platja de Palafrugell, com poden ser Calella, Llafranca o Tamariu, també ajudin a lluitar contra l'emergència climàtica i a tenir una idea col·lectiva d'un turisme responsable i sostenible.
Gràcies, Ferran. 20 minuts i les 9. Obrim l'agenda d'aquest cap de setmana. Perquè la jornada Sustainable Mobility for a Safe and a Smart Town, que es fan aquest cap de setmana a Calonge i Sant Antoni, vam parlar l'altre dia amb el regidor de promoció econòmica de Calonge i Sant Antoni, Arturo Prades, que ens va visitar per presentar-nos aquestes jornades.
Aquesta és una iniciativa impulsada per l'Ajuntament per intentar atreure talent i noves propostes al municipi. Ja fa anys que l'Ajuntament està fent grans inversions per aconseguir millores en les càmeres de gestió intel·ligent de la mobilitat i seguretat. Prades ens explica que cada cop és més important la tecnologia per poder millorar la gestió intel·ligent dels municipis.
Que té prop de 100 i pico quilòmetres de carrers, amb unes puntes de població a l'estiu, amb uns canvis que ben bé multipliquen per 10, amb una mobilitat de quasi 8.000 cotxes que poden passar durant el dia per les nostres avingudes principals. Això vol dir que si nosaltres no comptem amb la tecnologia, com deia, mai serem eficients.
El principal problema, però, és que totes aquestes eines estan pensades per les smart cities, és a dir, les grans ciutats, i és difícil que encaixin amb aquestes tipologies de poble petit. És per això que Calonge i Sant Antoni van impulsar el nom de Smart Town. D'altra banda, han desenvolupat un postgrau a Girona sota el nom de Smart Town, on incentiven els estudiants de la UDG de màster i postgrau perquè puguin desenvolupar alguna eina tecnològica que pugui ser útil pel municipi.
I des d'avui fins a diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni a Catalunya. Amb motiu d'aquestes jornades, a iniciativa del Consell d'Europa i la Comissió Europea, s'han organitzat activitats i experiències culturals arreu del territori, també al Baix Empordà. Fem el repàs d'alguna d'aquestes activitats amb l'Anna Salvador.
Sí, comencem a Pals, on el dissabte i el diumenge es faran tres visites guiades als baluards de Pals, en què es parlarà de la muralla, les bastorres, la Torre de les Hores, l'església i el terrabastall del municipi. A més, durant la visita també es farà un viatge en el temps per descobrir com els nostres avantpassats construïen estructures de defensa per protegir-se de bandolers, pirates o exèrcits enemics. Una part de Pals que, segons Esther Reig, de l'àrea de turisme, no són gaire conegudes.
Doncs es tracta de donar a conèixer llocs que tenen un valor patrimonial excel·lent i que a vegades potser no són tan a l'abast de la gent, no? En aquest cas, nosaltres a Pals el que fem és fer unes visites guiades que normalment no es fan. Fas una visita guiada molt completa, durarà 2 hores mínim, i el que és després el poble de Pals, el que és, o sigui, mentre passegem per dintre el que és Pals, doncs ens aturarem amb algun detall que val la pena ser mencionat, però realment el que es farà acuradament és això, la torre, l'església amb el seu terrabastall i la Torre de les Hores.
També es podran visitar molts museus com el de la pesca de Palamós, Anna.
Sí, ho farà amb una visita guiada el dissabte 8 d'octubre a les 12 del migdia, per la qual cal reserva prèvia. El Museu de la Pesca és clau per conèixer el passat del món pesquer, però sobretot per conèixer també el seu present i els reptes del seu futur. Ho explica Glòria Nyaco, responsable d'Educació i Acció Cultural del museu.
El que fem és repassar els 5 àmbits del museu, començant per un audiovisual introductori. Després veurem com és l'espècie, com és el producte pesquer que hi ha a la Costa Brava, on es pesca, des d'on es pesca, les tècniques, els estris, els utensils...
Què més, Anna? Hi haurà l'oportunitat per descobrir la història dels ibers al Baix Empordà.
Dissabte, 4:45 de la tarda, els especialistes del Museu d'Arqueologia d'Ullastret faran una visita guiada pel poblet íber del Castell, tot explicant les últimes intervencions arqueològiques que s'hi han dut a terme. Gabriel Jesús de Prado, director del Museu d'Ullastret, explica que són les primeres intervencions que s'hi fan en els últims 20 anys.
I aquesta s'emmarca en un projecte de recerca quadrienal que estudia els sistemes d'accés i les portes en els poblats ibèrics tant de la zona d'aquí de l'Empordà com de la zona de Lleida.
A més, dissabte hi haurà una visita guiada a una zona del poblat d'Ullastret per ensenyar unes restes i també, diumenge, a les 12, una visita teatralitzada basada en la novel·la d'Ànima de Tramuntana de Núria Esponellà. A Palafrugell, mentrestant, es parlarà de Suro.
El diumenge 9 d'octubre a les 12 del migdia es podrà visitar la part nova del Museu del Suro de Catalunya. Es farà una visita guiada per la qual també cal reserva prèvia. Al mateix temps, a Palafrugell també hi haurà portes obertes a la Fundació Josep Pla i una ruta Josep Pla a Cap Roig el dissabte a 11:45 del migdia.
I a Sant Feliu de Guíxols també hi haurà una activitat relacionada amb els brigadistes, perquè de la mà d'Ester Bussot podran visitar diverses edificacions de Sant Feliu de Guíxols i de S'Agaró que van allotjar hospitals i residències pels brigadistes. Obrim la crònica esportiva perquè, parlant dels equips de futbol de la comarca, perquè el Palamós vol començar a sumar punts. Els blau i grocs, després de perdre a casa en la primera jornada, visiten el camp de l'Escala amb el clar objectiu de sumar punts. Els escalencs, que en el primer partit de la Lliga van aconseguir una victòria al camp del Manlleu, suposaran un rival complicat. Sergi Villena.
Sí, i a més és cert que la derrota de la setmana passada dels palamosins contra el Granollers, el municipal de Palamós, va decebre una mica l'afició. L'equip venia d'haver fet una pretemporada amb resultats satisfactoris i no esperava perdre en el primer partit. Però des del club se senten confiats en que la plantilla, amb molts jugadors nous i alguns lesionats encara per recuperar, serà competitiva i farà una bona temporada. Diumenge, al camp de l'Escala, doncs, segona jornada de la primera catalana que enfrontarà dos conjunts que es coneixen bé.
I continuem en futbol perquè el Calonge visita el camp de l'Unió Girona. Els calongins, que actualment tenen 4 punts en 3 jornades disputades, es desplacen fins al camp de l'Unió Girona en la quarta jornada del subgrup UB de segona catalana.
L'Unió Girona té 2 punts i jugant a casa no voldrà permetre que el Calonge eixampli la distància a la classificació. Per la seva banda, el Calonge es troba en una posició on hi ha 3 equips que tenen 4 punts, juntament amb el Tossa i el gironès Sàbat. La seva intenció és no retrocedir i continuar perseguint el grup capdavanter de la classificació, encapçalada pel quart amb 9 punts, seguit de Malgrat i Cala Guidó amb 7. El duel es disputarà aquest dissabte a la tarda al camp de l'Unió Girona.
Més notícies que fan referència als esports del Baix Empordà. Ara parlem de bàsquet perquè els equips esportius, concretament a la Bisbal, el Bisbal Bàsquet vol continuar amb la bona dinàmica a la pista de l'Almosara. L'equip aragonès, que en la primera jornada va perdre contra el Girona B, rebrà aquest cap de setmana un Bisbal Bàsquet amb la moral alta després dels últims resultats.
El gran paper dels bisbalencs en la fase final de la Lliga Catalana, on van ser subcampions, i la victòria en la primera jornada de la Lliga EVA contra el Mataró Parc Buet fan que l'equip es trobi en un moment alt de confiança. Els de Carles Rofes esperen certificar-ho amb un bon resultat. El duel serà aquest dissabte a la tarda a la pista de l'Almozara.
Gràcies, Sergi Villena. És divendres i al Supermatí és moment de recórrer casa nostra. És moment de fer un recorregut per històries, per èpoques, per personatges que han marcat casa nostra. I avui, com sempre, amb la Sandra Bisba. Sandra, com estàs? Bon dia.
Bones, Dani. Què tal? Com esteu?
Bé, molt bé. De què parlem avui, va?
Doncs mira, aprofitant que tenim, per una banda, el Festival de Jazz de Palafrugell i el Festival de Cinema a Begur, doncs us volia parlar d'Arti Show.
Uh-huh. Arti Show. Qui era Arti Show?
Arti Show era un clarinetista novercoyonès que va ser un fenomen del món de la música a nivell mundial. Vull dir que va ser un personatge, un músic impressionant, també director d'orquestra, que va fer l'adaptació de Begin de Cole Porter, que la va portar a la fama. Suposo que tothom li sona aquesta cançó.
I per si algú no li sona, escolta. Mm-hmm. Deixa'm aclarir una cosa. Estem parlant Arti Show. És que ara ho escoltava, m'ho deia a mi mateix, i així en català i escoltat sembla que parlis de art i show. L'art i el show. Saps? Que si fos aquí a Catalunya podria ser un nom artístic, no? Però en aquest, cas no. Arti Show.
Arti Show, sí, exacte.
I va viure a Begú, dius, eh?
Exacte. Arti Show neix a Nova York a 1910, val? Perquè ens situem una mica en l'època, i ell triomfa als anys 30 en el món del jazz, val? Era realment doncs, un fenomen molt, molt perfeccionista, val? I ve a viure doncs, aquí a Begú un temps, fugint una mica de problemes que es troba a Estats Units. Després de la Segona Guerra Mundial, ell es troba enmig d'aquells caça de bruixes que endegada pel senador McCarthy, val? El demanen davant el Comitè d'Activitats Antinord-Americanes, i bueno, decideix marxar. Hi ha un xic decebut i marxa. Però era un personatge que va lluitar contra el racisme en aquella època. Va ser dels que va introduir músics negres a la seva banda, i de fet la seva veu femenina, diguéssim, la primera cantant fixa a la seva orquestra va ser Billie Holiday, que també era superconeguda, una de les tres veus femenines més importants, més influents d'aquest gènere, del jazz. Per tant, un personatge que ens arriba aquí a Begú. Uh-huh. I s'estableix, bueno, es fa una casa, es construeix una casa per la zona del Puig de Sant Ric, i al principi la gent de Begú el coneixia més pels seus matrimonis, que de fet va tenir 8 matrimonis, entre ells l'Ava Gardner i l'Anna Turner. I bé, la gent del poble coneixia més per això, no estava tant al cas de que era doncs, un artista d'aquest nivell. I va ser doncs, Ricard Viladesau, que en aquells anys era el tenor solista de la principal de la Bisbal, que se'n va donar compte de la figura que hi havia allà, i el va estar acompanyant per tots els pobles anant a escoltar sardanes. Era un gran enamorat de les sardanes, va dir això.
Que bo.
I a més, va participar, va ser convidat en diferents casaments a Begú, amb un d'ells va ser a padrí, vull dir que va ser doncs molt ben acollit al poble de Begú, i era un gran amic de Narcís Plaja, que portava la font de Plaja de Begú. Era un gran cuiner, i ell doncs hi anava molt sovint a dinar, i també era un dels que acompanyava doncs Arti Show en totes aquestes passejades a escoltar sardanes.
Mira, si el voleu escoltar, acabo de trobar vídeo a YouTube, un vídeo, bueno, és que és un artista internacional, per això, un vídeo que es diu Arti Show Greatest Hits, d'una hora de cançons, de peces de l'Arti Show. Això és Stardust, mira. És allò, bueno, clar, és això, trasllada, ja t'hi veus, no?
Sí.
Un moment, un espai concret.
Mira, per dir-vos una cosa, el perfeccionista que era i el personatge que era, deixa, als 44 anys, deixa la música. O sigui, deixa la música, guarda el clarinet dintre un estoig, no el toca més. Alguns diuen que una mica decebut per tot el que va viure als Estats Units. Altres parlen de que ell ja no podia assolir més perfecció i que va deixar doncs, el clarinet. I pel que havia sentit, Ricard Viladesau tenia moltes ganes de tocar amb ell, i no sé si al final ho va aconseguir, però sé que li anava al darrere, però ell havia guardat el clarinet. Sí. Als 44 anys, i no el torna a agafar, sembla ser, pel que diuen, fins al 1981, del 1954 al 81, deixa el clarinet. I tot i així és una de les grans figures. De fet, ja als 17 anys ja era boníssim. Era una...
I se sap quan va arribar aquí?
Arriba a mitjans dels 50.
Però dic, com ve a petar, Begú? Vull dir...
Doncs, bueno, una mica això, amb tots els problemes aquests d'Amèrica que té, amb el tema d'aquesta caça de bruixes, fuig fuig d'allà i es ve a refugiar aquí a la Costa Brava. S'allotja primer a l'hostal la Gavina de S'Agaró i després és com va coneixent gent, entre ells Narcís Pujol, i en Narcís sembla que li ensenya, li diu vine a Begú, i és quan s'enamora de Begú i de la Costa Brava i decideix viure aquí una temporada.
Uh-huh. Deies que també volies relacionar amb el Festival de Cinema precisament de Begú d'aquest cap de setmana, no?
Sí, perquè en aquesta època, en els anys 30 i 40, doncs molts d'aquests músics doncs apareixien en pel·lícules. Ell va participar en diferents pel·lícules. Una d'elles és Second Chorus, del 1940, El Fins Solos, en la versió espanyola.
Uh-huh. Que el van nominar a 2 Oscars, veig.
Sí. Sí, i tant. Aquesta que et dic és amb Fred Astaire, amb Paulette Goddard, una pel·lícula que valdria molt la pena poder-la recuperar. I després també, perquè estigui molt interessat en la seva vida, doncs hi ha un documental que es va fer el 85, Artichaut, Time is All You've Got, que apareix fins i tot en aquest documental apareixen filmacions privades de casa seva a Begú. La podem trobar a Documentos TV del 87, o si no també hi ha trossos penjats a YouTube.
Però és d'aquelles coses que tampoc no es coneixen, no? No sé si s'ha reconegut prou.
No, sí, és un personatge molt conegut, als Estats Units.
No, em refereixo aquí, la seva presència aquí.
Bueno, jo crec que està bastant oblidat, no? O sigui que sí que durant un temps se'l va reconèixer sobretot per Begú, no? Quan un cop ja van saber qui era, però de fet suposo que la fama també li va venir molt, molt més tard, no? D'arribar aquí a, diguéssim, al país, no?
Clar.
Que se sapigués a tot el país, no?
Clar. Molt bé, doncs, que bé conèixer històries així, no?
Sí, no, és que hem tingut personatges molt interessants. Clar. Aquí a la Costa Brava, vull dir que val la pena anar-los a recuperar. I mira, el festival de jazz i el de cinema, doncs m'hi han fet pensar i dic, doncs vinga, va, parlarem avui d'això.
Molt bé. Alguna cosa més a explicar de l'Artichaut?
No, que la gent vagi a escoltar-lo, qui no el conegui, perquè és que val molt, molt la pena.
Doncs mira, amb Moonglow, que també deu ser un nom repetit i repetit en noms de cançons de jazz, acomiadarem la secció. Sandra, gràcies.
Vinga, vosaltres.
Fins la setmana que ve. Vinga, acabem el supermatí d'avui. I acabem fent un segon repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Divendres amb cel mig ennuvolat, estones el cel pot quedar cobert i pot ploure amb major probabilitat cap al final del dia. El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de perill per intensitat de pluja a totes les comarques del litoral català. Si bé no plourà gaire, entre la propera nit i la matinada de dissabte, localment es poden produir xàfecs intensos. Dissabte fins a migdia encara es pot produir algun ruixat dispers, però a la tarda hi haurà més clarianes i sol amb poca amplitud tèrmica. Dels 15 graus de mínima anirem fins als 21 de màxima. Diumenge millora el temps sense pluja.
Vinga, que tingueu molt bon cap de setmana. El Supermatí torna dilluns a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Que vagi molt bé.